dia, us parla Rosa Giral.
Avui és un dia molt especial, no només perquè jo mateix, l'Eduard Lanzas, el presentador doncs, normalment titular, presento el Cada Cultura, sinó perquè esperem amb candeletes i l'estrena d'aquest cap de setmana de Guardianes de la Galàxia 2. I per què l'esperem amb tantes ganes? Doncs ho respondrem durant el programa en què anirem escoltant l'excel·lent banda sonora d'una pel·lícula destinada a triomfar, tal i com va passar amb Guardianes de la Galàxia 1. Un film que ens permet parlar d'un concepte estimulant, el del supergrup, com nosaltres, no?, bàsicament, o de com un repartiment coral en estat de gràcia suma i obté un resultat superior. De tot això i de molt més parlarem avui amb Cada Cultura, en què retornem després d'una parada que se'ns ha fet una mica llarga. Tenim ganes de tornar i parlar de teatre, de sèries, de cinema i de cultura, de totes les coses que ens agraden, que ens entretenen, que ens ensenyen i que ens fan gaudir i que ens fan ser millors i més feliços.
Escoltes Amb Cada Cultura.
Amb Cada Cultura, els divendres de 9 a 10 del matí.
Escoltant la banda sonora de Guardianes de la Galàxia 2, saludem els nostres estimats i enyorats tertulians, Paco Moreno i Cristina Catalán de la Caravana de les Arts. Molt bon dia.
Hola, Edu.
Bon dia.
Marc Carreras amb les sèries televisives. Bon dia.
Bon dia.
Qui és aquest salut?
Aixecat el comandament.
Sí, bueno, esclar, clar. Ho hem d'explicar. Hi havia el comandament de la tele i he pensat que millor que jo agafi el comandament de la tele.
Clar. Climen, no? Fas? Com...
Sí, allò, tengo el poder de Grayskull.
És una llàstima perquè ha estat un moment no gaire radiofònic, però està bé.
Per nosaltres.
D'acord. I Joan Morets, com sempre, doncs, especialista en cinema. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ja està?
Sí, home, després m'has dit especialista, m'he quedat així com esturat.
Home, domines el tema, Joan.
Bé,
domines. Podem. Avui no tenim la Rosa amb nosaltres. On es deu haver ficat aquesta? Tant se val, eh? És igual que sapigueu, estimats oients, que la presentadora suplent del Cada Cultura està en recerca i captura per més gent. I si no us ho creieu, escolteu això.
La Rosa! On estàs? No te vi más. On estàs? No te vi más. On estàs? No te vi más.
A ritme de cúmbia, com sabem que li agrada molt a la Rosa Giral, llancem aquest programa i aquesta pregunta. ¿Dónde estás? No te vi más. Mentre deixem la Interpol que faci la seva feina, nosaltres avancem en el programa i amb els que som, estic segur que estarem molt, molt ben acompanyats fins a les 10 del matí. Senyors, avui aprofitem l'esperada estrena d'aquesta pel·lícula per parlar del concepte de supergrup. Com el definiríeu, el supergrup?
Supergrup? Nosaltres?
Esclar.
Nosaltres tenim poders, cadascú. Jo em tiro pets, la Cristina és la que té la mala llet, en Marc és el que...
No sé, és discutible aquest poder, Paco? És bastant discutible. Aquest poder que dius que tens tu és discutible.
Home, puc...
Que fa pudor!
Jo què sé, imagina't, puc ahuyentar la gent...
Perdoneu. Recordeu el Muscle Man?
Sí.
En Muscle Man avançava propulsió...
Amb els pets, sí, jo puc avançar.
Havia guanyat més d'un combat, em sembla.
Havia acabat amb algun dels seus adversaris a base de flatulències. Vull dir que és tot un art.
Clar. Cristina, quin poder tindries tu?
Jo què sé. A mi, la mala llet també m'agradava,
És que en Paco t'ha atribuït la mala llet i em sembla que estàs molt per sobre d'això.
A més que la Cristina, quan es posa de mala llet, li passa el que al Vegeta, saps allò que fan els cabells tan...
Uau!
En té uns quants de cabells, vull dir que...
Sí, tu imagina't els
cabells... No m'hi hagués enfadat.
Tio. Imagina't a la Cristina enfadada i amb els cabells cap amunt, allò...
Jo la veig més Poison Ivy, Pues jo, sí, home, sí,
això ho has d'explicar, Joan.
Home, de Batman, no?
La lledra venenosa.
Això, Marc té un paratge de còmics més ampli que el
això
meu.
Això feia la Uma Thurman, poder?
Sí, 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 va sortir a la pel·lícula, és veritat. Sí, sí.
Pues sí, sí, m'agrada més aquesta.
Sí, a mi també m'agrada, Cris, després d'un dia d'això...
Calla.
Anava pràcticament nua. Jo ho deixo aquí. Jo ho deixo aquí,
per això li he dit que m'agrada.
Jo ho he dit perquè avui la Cristina ha vingut amb uns llavis molt ben pintats i la Poison Ivy enverinava els seus adversaris amb
petons.
Petons verinosos, no?
És veritat. A més, la samarreta no la veieu, però també és de petons.
Veus?
És una llàstima perquè ens estem perdent tots aquests moments que no són radiofònics, però que com que ho estem explicant molt bé, ja...
Hem de posar una webcam, en aquest plató.
Sí, 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 ja.
Clar, programa de tele, ara.
Queda pendent, això. Marc, quin heroi series tu? Quin poder tindries tu?
Últimament és el poder de no dormir gaire per veure sèries. Se'ns acumula feina i, per tant, doncs hem de dormir poquet. Aquest és un poder una miqueta...
Vale, això és un poder real, però bon, quin és el que t'agradaria tenir i no tens?
Una interessant pregunta, aquesta.
Uns mugrons que...
Paco,
això no és un poder, això és una qualitat. No
recordo
sé,
que estem
en
horari infantil.
Ai, bueno, perdó.
No, sí, els nens perdó, encara no han entrat al col·le, però... Bueno,
allà,
sí.
Per aclariments, mugrons en tenim tots, no?
Sí, no és cap poder.
Que tinguessin un poder.
No, sí, el poder de treure foc pels mugrons.
No
o
sé,
algo,
sí,
sí.
Segur
que el nostre regidor ens enviarà un tuit perquè les històries amb els mugrons em sembla que li agraden.
A Mazinger Zeta hi havia una afrodita que
feien d'allots i fora.
Sort que tenim de la teva memòria.
Sí, sort,
Sort que tenim de la teva memòria perquè la Poison Ivy, com has dit ara, això...
És que fa gràcia perquè dieu que boig, els dibuixos ja en parlen d'això.
Em conformaria amb ser invisible.
Invisible.
Sí,
jo crec que és una estratègia que molts ens agradaria tenir,
No ho sé, No? Sé si, home, no sé, el Kevin Bacon va fer una pel·lícula que es tornava invisible i la cosa acabava molt malament,
Però acaba malament, però, bueno, mentrestant, anem fent, tu.
Joan, i el teu poder?
Ostres, no ho sé, la veritat. Potser el poder de poder parar el temps, perquè a vegades hi ha aquests moments en què dius, necessito un
break,
un descans, un picat.
O el Joan podria tenir el poder que la seva gorra que té del Che Guevara, que té com una estrella, sortís l'estrella
i tallés caps.
Jo buscava
una cosa bèlics,
més,
avui,
més... Per utilitzar el temps i aquestes coses, no? El tema aquest de matar gent amb gorres, no? Però, bé, en fi...
Bé, ha quedat clar, Joan, ha quedat clar. Molt bé, després d'haver repassat els poders de cadascú o l'anel de poder de cadascú, per què Guardianes de la Galàxia 2 té tan bona pinta? Per què creieu que tindrà, doncs, un alt poder de convocatòria?
La Joan. Vam fer ahir a la nit, la 1.
Sí.
Em va avisar la Cristina, va dir que la tele estan fent.
Ah, per la tele la van fer, sí. Molt bé. Sí. Molt.
Sempre aprofiten aquestes inèrcies, no?
Sí, aquests programadors que estan al tanto i que programen les coses quan s'han de programar.
Té bona pinta o no, Joan? Tu què creus?
Té una pinta tremenda.
Jo crec que sí.
Sí, la veritat és que sí. Home, aviam, la gràcia de la primera pel·lícula era que era també com una mena d'homenatge a aquell cinema que ens agradava dels anys 80, sense ser excessivament nostàlgic en el fet de fer referència a pel·lícules en concret, sinó que bàsicament era intentar captar l'essència, l'estil d'allò que feia divertides a aquelles pel·lícules, i això ho feia també amb una banda sonora estupenda, que a més estava molt ben lligada amb la pel·lícula, perquè formava part també de l'argument. Era la cinta que el protagonista, doncs, escoltava amb un Walkman, i que era la cinta que li donava la seva mare abans de morir-se, i per tant era també l'únic record que ell tenia de la seva vida terrestre, perquè recordem que el protagonista de la pel·lícula, Peter Quill, ell es fa dir Star-Lord, però ningú li diu Star-Lord, és un terrícola que va ser abduït i que viu les seves aventures galàctiques, però que no ha tornat mai a la Terra, i per tant el seu món és el món de la pel·lícula, és un món fantàstic, amb superherois, amb bé, tots són extraterrestres, perquè tots són d'altres planetes, i per tant la pel·lícula juga molt amb això, amb la fantasia, amb el fet de dir aquesta és una pel·lícula escapista per viure aventures que en la vida real no pots viure, i empatitzes amb el protagonista, perquè tu també vas tenir la teva infantesa o adolescència als anys 80 i, per tant, tens el mateix bagatge cultural que té el protagonista de la pel·lícula, Peter Quill.
Nois, per què creieu que va tenir tanta repercussió, perquè va triomfar en definitiva la primera part?
Jo crec també que va tenir repercussió, Edu, perquè és una pel·lícula on tu empatitzes molt amb els personatges, no? Perquè són unos malos muy divertidos. Uh-huh. I llavors són com uns trapelles, no? Fan representen aquell nen que fa les seves travesures.
Malifetes,
sí. Malifetes i bueno, jo me sento representat.
I la tia està molt bona, reconoce-lo, Paco.
I la tia, sí, també està molt bona, òbviament.
Subscrius a aquesta conclusió, la tia està molt bona, Marc.
La conclusió és correcta, i en aquesta segona em sembla que en surten més, o sigui que bé. Però jo penso... Sí, sí, però penso que és un grup molt divers, amb unes aventures molt boges, a l'espai, coses molt, molt diferents potser que altres superherois de Marvel i d'altres superherois que s'han fet a la pel·lícula. Faltava aquest punt d'humor que no tenien altres pel·lícules, que sempre anaven a explicar aquesta història tràgica que movia el personatge principal, que, bueno, que també l'hi ha, perquè hi ha aquesta mort de la mare, però sí que després es converteix en una espècie de comèdia que es fa molt entretinguda i és ràpida de veure, vull dir que no passa molt ràpid el temps i de seguida dius, ja ha acabat la pel·lícula en 8 més. No?
Per això voldré parar el temps, jo, per dir, ara parem i ara rovinem, que de fet això a mi em va passar, quan vaig veure la pel·lícula es va parar.
Ah.
I aleshores vam veure com la rebobinaven, cosa que no havíem vist mai, com rebobinaven una pel·lícula.
De veritat, això?
Sí, sí.
Ostres!
Vam veure com la rebobinaven i va tornar a començar i aleshores vam dir, home, que portem 20 minuts de pel·li, ara que sí, que a veure, que ens ho hem passat bé, però que no cal, no?
Al cinema, això?
Sí, sí.
Exacte. Ostres!
Joan, ho vam fer amb un boli? La rebobinaven amb un boli?
No, sí, amb un boli,
no,
Vic.
Sí. Sí, es va veure... Dic així que arruïnava per fer una mica més divertit, no? Però es veia com si passessin capítols, no? Com allò que passes amb els DVDs,
sí,
que vas veient que, ai, no era aquest, i tires més endavant.
Ostres!
Doncs es va veure una cosa d'aquesta, i ens van quedar tots així com molt parats, no?
Déu-n'hi-do.
I després va tornar a arrencar al cap d'una estona la pel·lícula, quan es va solucionar el problema elèctric, i vam seguir veient-la, però dius això, a vegades estaria bé, no? Poder, en algun moment, pares la pel·lícula i dius, un moment, a veure, deixa'm pensar.
Processem, eh?
Deixa'm processar allò. Va, vinga, va, seguim endavant, no? No exactament en aquesta pel·lícula, però en d'altres sí que ho necessitaríem una mica. Jo coincideixo amb això que ha dit en Marc, que la pel·lícula juga un paper fonamental dins l'univers Marvel, dins l'univers cinematogràfic de Marvel. Primer, perquè introdueix les aventures aquestes galàctiques més esbojarrades que fins aleshores potser ho haguessin pogut fer amb la primera pel·lícula de Thor, però no es van atrevir gaire. I després perquè també és la pel·lícula o la saga on veiem bé el qui és el dolent, Thanos, que és un dolent que està sempre present una mica en el backstory de totes les pel·lícules i que acabarà siguent determinant en aquesta primera era de la Marvel al cinema, perquè no sé si ho sabeu, però tot això va encaminat cap a una mega pel·lícula final en què hi sortirà Déu i sa mare, i que...
Déu i sa mare, m'encanta.
I que pot ser que acabi reconstruint tot l'univers cinematogràfic Marvel, i serà l'excusa perfecta que tindran per dir, bé, fins aquí aquesta primera etapa, i ara si volem fer més pel·lícules no cal que siguin pagant sous estratosfèrics a l'Iron Man i al Capità Amèrica i etc, sinó que podem fer servir ja uns altres actors. És com una mena de apaga i vámonos. Va. És una teoria, eh?
Explotarà la pantalla.
És
una teoria d'en Joan.
No, sí. Home, no, és una teoria que tenen molts fans de Marvel, sí? I que jo us explico aquí, però...
Bé, em sembla que,
petit comitè, eh?
Que alguns actors, com sí. Ara no em surt l'Iron Man, el Robert Downey Jr., potser no estan per gaires pel·lícules més ja, no? De fer de Super Playboy sota de l'armadura ja, que potser ja li toca...
No, per això fa els de Sherlock Holmes, que fa exactament el mateix,
sí, però una mica, ja, una mica més granadet ja, potser. No?
Jo,
sí.
Què voleu que us digui, però us compro tots els arguments que heu donat, però jo em quedo amb una qüestió que ja ha apuntat en el seu moment en Joan, que és la banda sonora. Un dels ingredients d'èxit d'aquest film és sobretot a la seva banda de so, i anirem escoltant més cançons de Guardianes de la Galàxia 2 avui aquí al Cada Cultura.
He gaudit molt amb aquesta obra de teatre, especialment el descans. Groucho Marx.
Nou del matí, 18 minuts, això és el Cada Cultura, i estem escoltant la cançó My Sweet Lord, un clàssic dels clàssics dels 70 de George Harrison, un dels quatre membres dels The Beatles en solitari després de partir peres amb la formació de Liverpool. Anem a sentir doncs l'actualitat que ens porta sempre a la Caravana de les Arts. Cristina, Paco, què ens podeu explicar del món del teatre?
Ui.
Moltes coses.
En primer dia,
Edu, que aquesta cançó dona un bon rotllo.
Ai, m'encanta aquesta cançó.
A mi també.
Molt, m'agrada.
M'encanta.
Digue'm.
Bueno, res, parlem una mica de l'actualitat o de lo que va passar la setmana passada, que va ser Sant Jordi. Recordar que, bueno, nosaltres vam fer una conferència, vam parlar amb en Josep Urubal, que és el president de l'associació William Shakespeare de Catalunya, i ens ho vam passar molt bé perquè vam fer un repàs a la vida de Shakespeare, i sempre tenir una persona tan interessant com en Josep, que és una persona que coneix molt el món shakespearià,
no?
molt
estudiós.
Va estar molt bé. I la Cristina us parlarà d'una novetat, i és que nosaltres com a professors aquest cap de setmana a Tordera, Cristina?
Què feu, va?
Bueno, aquest cap de setmana estrenem el Mercader de Venècia de William Shakespeare a Tordera. El dia 29 d'abril a les 9 de la nit i el dia 30 a les 7 de la tarda.
El Mercader de Venècia a Tordera.
Sí,
a Tordera. Sí,
el Teatre Clavé. Què et sembla, Joan?
És interessant.
Bé, sabeu de què va el Mercader? Al poble,
sí,
o no?
Hem fet una adaptació una mica més breu, perquè si no estaríem 3 hores al teatre, i o bé ens fan fora o bé la gent marxa. Llavors hem fet una versió una mica més contemporània, no, Paco? Diguéssim.
Correcte.
Que en comptes de portar roba d'època, doncs van amb traje, amb corbata, van molt arreglats. I res, les entrades costen 5 euros, o sigui que esteu tots super mega convidats a venir.
Hora de la funció?
El dissabte a les 9 de la nit i el diumenge a les 7 de la tarda.
Molt bé.
Vale? I dir-vos que, bueno, el Mercader de Venècia és una de les obres més importants de Shakespeare, és una de les obres que parla del món dels diners i dels préstecs, i és un gran moment perquè...
Per donar idees, no?
Per donar idees i
per fer una crítica.
Per veure que hi ha en el 1500 de Venècia... en Shylock, que és el personatge central, és el que deixa els calés a l'Antoni, al mercader de Venècia, no vol que li torni els calés perquè ja per venjança li demana un tros de carn, i allà comença el conflicte de l'obra. I res, bueno, tots recordareu la pel·lícula del Mercader de Venècia que es va fer cap al 2000, on el protagonista en Shylock, que és el Pacino, i és un paf, va fer un papalàs que no vegis. Continuem, Cris?
Sí.
Ara, Edu, volíem parlar una mica del Birrasana.
Ah, vinga. També
pensem, no?
Aquesta hora, no és molt
d'hora. La cervesa és cultura, no? Dèiem l'altre dia.
Sí.
Nostre xap personal. No, res... Rescatar i dir que hi ha el Birrasana aquest cap de setmana a Lloret.
Sí.
Pensem que és una fira que pot estar molt bé, divertida, diferent, i el dissabte a la nit hi ha un grup de música que es diu Tapeo Sound System, que és un grup català conegut i guerrero, i el diumenge també hi ha un grup que molt canyero que es diu Garra.
Venga, Paco, dale.
Garrapateros.
Oh, el nom promet, eh?
El nombre promet, eh? Sí, Edu.
Jo crec que al final del Birrasana, havent fet ja tots els tastets pertinents de cerveses i els garrapateros, pot ser bastant apoteòsic, eh?
Sí.
Bueno, podeu acabar veient el Mercader de Venècia a Tordera.
No sé en quin estat, eh? Però vaja.
En 4 grapes, segurament.
I res, Edu, fer nosaltres una petita recopilació de lo que vindrà en el Teatre de Lloret, perquè aquest cap de setmana justament no hi ha cap activitat.
Mm-hmm.
Però avisar que res, l'altra setmana que ve ja ve el nou Lloret Espai Off amb les Dones Sàvies.
On es fa?
Es fa
A l'Arol,
d'aquí al costat de l'església. Les dones sàvies és un espectacle que justament el tindrem a Lloret, i la Cristina i jo vam estar xafardejant festivals d'Espanya i estaran a festivals molt importants com és el Festival de Teatre Clàssic d'Almagro a Ciudad Real. Què vol dir això? Que és un espectacle que segur que ha d'estar molt bé, i és una obra de teatre de Molière, Les dones sàvies, està interpretada per dos homes i amb un trencament del text molt interessant.
Como dicen en mi pueblo, una panzarrei.
Una panzarrei.
Sí o què?
Sí, sí, ja ho veureu.
Després vindria també...
Queden entrades, però, aquí tu?
Sí, sí.
Sí, encara sí, queden? Encara doncs queda això volarà ràpid, eh?
Sí, sí, queda res.
Corre, mama!
Poquetes entrades. Després vindria que el 14 de maig es fa una cosa molt interessant al teatre, es diu Jazz Food, i és que hi haurà un espectacle de jazz i a la vegada soparàs amb uns montaditors, vale? L'entrada val 8 euros, m'assembla, i t'entren...
Jo tinc gana ja, eh?
Ja tens gana, ja.
Entre cerveses i montaditos anem apanyats, eh?
Sí.
Caram.
I per acabar, dir que el 19 de maig la companyia Teatre de la Selva, Lloretenca, fa l'obra de teatre al Muntaplats amb en Joan Romà Ortiz i amb el Marc Bertran, que el Muntaplats és una obra contemporània molt interessant i que parla sobre el món del control del poder, i també la recomanarem la setmana que ve.
A cos de Pinter, això?
És de Harold Pinter, Harold Pinter, correcte. Harold Pinter, que va guanyar el Premi Nobel fa uns quants anys, i és una obra molt interessant perquè el Muntaplats és la història de dos sicaris que estan amb una saleta esperant, tenen un muntaplats i des d'allà van rebent la informació i estan esperant la informació a veure qui han de matar. I és molt interessant el procés de l'obra, perquè quan arribes al final et dones compte de lo que ha passat, i és això. Diuen que és una obra que el director... com es diu? A veure si diré...
No pateixis, el director, ja està.
No, el director de cinema... Com es diu el director?
David Mamet?
No, l'altre. Ai, perdó. El que va fer...
No pateixis, Paco.
Ai.
Reservoir Dogs.
Quentin Tarantino.
Quentin Tarantino. Diuen que aquesta obra de teatre va ser la que va inspirar Quentin Tarantino a fer... Reservoir Dogs, i la de després va ser...
Pulp Fiction?
People Fiction.
Ah, okay.
Molt inspiradora per...
Fas un examen, això, eh?
No, però és que...
Joan ha guanyat
Joan
un premi.
Joan és com un diccionari. En Joan li dones una punteta i et diu ja el què.
Punt de xifra tot, eh?
Va molt bé. I res, Edu, nosaltres des de la caravana ens acomiadem des d'aquí. Cristina, sube la caravana, puja.
Un moment.
Ah, no, perdona.
Hem d'afegir un petit comentari que ens ha fet a través de Twitter el regidor de Cultura, l'Albert Robert, que diu: el Jazz Good molarà molt. Per tant, està molt bé això, eh? Que ens escolti el regidor i digui això, doncs que subscrigui les nostres paraules, està molt bé, Paco.
Perfecte, molarà per això, eh? Perquè estaràs veient jazz i a la vegada estaràs
omplint la panxona,
que sempre va bé.
Molt bé. Res més, caravana?
Res més, senyors.
Doncs
vale, pugeu a la caravana i ens veiem la setmana que ve. Ai, Cristina, espera. Ai, el tanga.
Mare de Déu.
Acabar una relació fa mal, però acabar una sèrie que t'agrada encara fa més mal.
9 del matí, 28 minuts, això és el K de Cultura i estem escoltant l'Electric Light Orchestra, un clàssic també dels 70 i dels 80, amb aquesta cançó titulada Mr. Blue Sky, que forma part d'aquesta banda sonora original, doncs, que avui pentinem, que és Guardianes de la Galàxia 2. T'agrada l'Elo, Marc?
M'agrada, no? A més és que... És el que...
Jo ja sé que en Joan li encanta, però tu?
Sí. A més que és aquestes cançons... A veure, aquesta banda sonora dels Guardianes et torna a retrobar amb algunes cançons que potser donaves per oblidades o perdudes. Dudes,
clar,
no?
Connectem de nou, eh?
I la Elo és una d'aquestes que bé, encara sonen, però ja no ho sents tan habitualment i a vegades és inclús difícil trobar-les en algunes pel·lícules, no?
Hi ha hagut diferents intents de tornar, de reprendre, el Jeff Lynne, no? Sí, 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 em sembla que fa un parell d'anys també va fer l'últim intent, no s'han acabat d'en sortir, però vaja.
Bé, és una, jo crec que és un, el que deies abans, no? És una banda sonora que segurament rica. Serà molt rica ja la primera part, la segona també donarà peu a retrobar-se amb alguns clàssics de la música, no?
Com orientem una mica la secció avui, Marc?
Doncs bé, fem un repàs a la televisió més clàssica per trobar-nos amb aquelles sèries que tenien aquest format de grups de persones que treballen conjuntament. Jo segur que tots recordem una miqueta una sèrie en concret, depenent del bagatge que tinguem, no? El moment en què nosaltres veiem la televisió quan érem més joves. A mi em venen a la memòria algunes sèries dels 70 com Los Hombres de Harrelson o Misión Imposible o sèries de ciència-ficció com Galàctica Estrella de Combate, el conjunt de sèries dels 90 de Star Trek o més actualment doncs, tot els grups de CSIs i sèries de l'estil doncs, que eren grups de persones treballant amb un fi comú. La meva preferida és aquella en la qual un comandament composat per quatre dels millors homes de l'exèrcit americà varen ser empresonats per un delicte que no havien comès, no varen trigar en fugar-se de la presó on eren reclosos. Encara avui, buscats pel govern, sobreviuen com soldats de fortuna. Si vostè té algun problema i se'ls troba, potser pugui contractar-los.
Caram!
El equipo A.
Súper, súper fan de l'equipo A, eh?
Sí.
Súper fan. M'encanten que los planes salgan bien.
Que sí, és una d'aquelles frases que ha quedat a la memòria. Poca cosa hauríem de dir d'aquesta sèrie, doncs que ja té, em sembla que es va estrenar l'any 83, doncs ja uns quants anyets, no? 34 anys, no?
Sí, fa uns quants anys i Mr. T està igual, eh? Vull dir, ets, sí? Jo crec que té el superpoder de parar el temps aquest any.
Aquest, sí, o de tenyir-se els cabells.
No ho sé, jo, està igual.
Només recordar que la sèrie doncs, va tenir aquestes 5 temporades que deien des de l'any 83 fins a l'any 87, que el destacament encapçalava el gran George Pepper, que feia de coronel Aníbal. Després hi havia el capità Murdoch, el boig, el Dwight Schultz, el tinent, que era el Templeton Peck, que el vam conèixer aquí com Fènix, però que a Amèrica era Face o Faceman, que estava interpretat per el Dirk Benedict, i el sergent,
guapo, no?
Que és el guapo, i el sergent, el V.A. Baracus, que aquí el coneixem com M.A., de mala actitud a la versió espanyola.
I que li feia pànic volar.
I que li feia pànic volar, el que intentaven sempre enganyar-lo d'una manera o d'una altra, perquè quasi bé totes les missions on es podia agafar un avió, aquell que era el boig, que era l'especialista en portar helicòpters i avions, doncs havia d'agafar l'avió, era imprescindible i sempre l'havien d'enganyar d'una manera o d'altra. A mi em sembla que és això, no? És una sèrie en la qual els protagonistes, cadascun d'ells era més divers que l'altre, i bé, tots junts, amb un fill comú, doncs tenien sempre, hi havien de resoldre aquells conflictes i sempre se'n sortien. Aquesta història introductòria que hem llegit abans, que ja podíem dir que ha quedat a la memòria col·lectiva, fa referència a un delicte mai comès, però que poca gent recorda quin era. Això s'explica a l'episodi pilot. Es diu que l'equip és ordenat atacar el banc de Hanoi per ajudar a la finalització de la guerra del Vietnam. Una vegada acabada la missió amb èxit, tornen al campament dies després i troben mort a tot el destacament. Com es queden sense proves que puguin demostrar que seguien ordres d'un superior, són empresonats a un fort americà del qual s'escapen, i aquí doncs comença les aventures de l'equip A. No es va fer més referència a aquest fet per esclarir-ho per part dels guionistes, per tant es va quedar una miqueta com la història no confirmada, i un fet similar és el que s'adapta a la versió cinematogràfica que a l'any 2010 va traslladar l'acció a l'Iraq en comptes del Vietnam.
Un xurro
que interpretaven el Liam Neeson, el Bradley Cooper, el Quinton Jackson i el Charlton Copley com protagonistes d'aquest altre equip A de l'any 2010. Aquesta era una miqueta el remember que podíem fer de pel·lícules o de sèries clàssiques, de la mateixa manera que hem parlat dels grups clàssics que funcionaven en el seu treball en equip. També podem fer referència a aquelles sèries que gaudien d'un repartiment ampli amb un protagonisme força repartit. L'exemple de sèrie més potent en aquest sentit dels últims anys és el ja clàssic de la televisió, Perdidos.
Perdidos.
No sé si recordeu el moment d'aquesta cançó. Joan,
en Joan fa que sí.
Que tens memòria.
Estic pensant en, no sé per què, estic pensant en Desmond. No sé si
això mateix, és la que sona mentre veiem a un desconegut personatge, que és el Desmond, en una casa. Ell s'aixeca, introdueix una seqüència en un ordinador, es va preparant per al seu dia a dia, i mentre anem recollint pistes del que anem veient, que encara no sabem què passa exactament, sona una explosió i el nostre misteriós personatge es posa en guàrdia, es prepara i a través d'un complex sistema de miralls descobreix que al final de tot el recorregut que anem seguint a través d'una càmera hi ha un parell de persones al capdamunt de l'escotilla on s'oculta i són en Jack i en Locke, dos dels personatges amb més pes i més antagonisme de la sèrie.
Això és l'escena inicial de la segona temporada.
És l'escena inicial de la segona temporada.
Quan descobríem que l'illa no estava tan deshabitada com ens havíem dit.
Aquesta cançó de la Mama Gas, em sembla que era una de les components de Mamas and the Papas, el Make You Round Kind of Music, és la que sona en aquella escena inicial, que és interrompuda justament per aquella explosió. Queda poca gent que no hagi vist o sentit parlar de la sèrie que va catapultar el J.J. Abrams a la fama de la sèrie de televisió i de més enllà també del cinema, amb una proposta força estranya i força extravagant. Ara ens deia la Cristina, diu, jo encara no l'entenc aquesta sèrie, no?
Veritat.
No sé.
Jo és que ni l'he vist.
Deu ser dels pocs, però n'ha sentit a parlar.
Perdidos
és una d'aquelles sèries que tothom n'ha parlat o ha vist o ha dit o...
Jo em vaig aixecar per veure l'últim, eh?
Tu ets de les que te vas aixecar, no?
Sí.
Exacte, és el que anava a dir, que sí, vam fer l'últim episodi que va ser doncs, coordinat amb els Estats Units i Europa, no? D'horaris, va ser una bestiesa.
M'ha portat el record aquesta cançó d'aquella capacitat que tenia la sèrie per sorprendre, no? per reinventar-se. Veies una escena i de cop i volta tot canviava de sentit i tot era una... I aquesta que penso que era la gran virtut de la sèrie, al final també va ser el gran problema a l'hora de donar-li una conclusió.
Es va trobar, jo crec que a mesura que anaven passant les temporades, que el salt havia de ser més gros i a vegades quan més en l'aire saltes, més gran és la caiguda, no? Aquest a vegades és el problema de moltes sèries, no? El que dèiem, aquesta proposta estranya, extravagant, podem comptar fins a 15 personatges a l'inici de la sèrie, tots amb la seva història principal que s'anava desenvolupant. Hem parlat del Joker, del Jack, del Locke, també podem senyalar el Sawyer, la Kate, el Sayid, la Claire, en Charlie, en Harley, el matrimoni coreà, el Kwon. Després també a la segona temporada es van afegir tot un segon grup de supervivents com el senyor Echo, l'Anna Lucia, Libby, però sense la mateixa importància potser que van adquirir els antagonistes de la iniciativa d'Arma, que ja vivien a l'illa en el moment de l'accident de l'avió, Benjamin Linus, Olainus, Rousseau, Juliet, etc. Tots aquests personatges i més van poblar la sèrie durant les 6 temporades que es van emetre. Bé, ja per acabar aquest recordatori, doncs, perquè veieu que és això, no? Que és una sèrie que participava quasi bé una trentena de personatges i que s'anaven repartint una miqueta el protagonisme a segons capítols. Sí que estava potser més centrada en les històries del Jack i la Kate i també d'aquest antagonisme amb el Locke, però sí que tots participaven d'aquesta cosa estranya que passava a l'illa. Ja per acabar amb aquest recordatori, fem una menció especial a una de les sèries de la temporada. Escoltem una cançó del Sufjan Stevens en un dels moments més emotius de This Is Us. T'agrada, Sufjan Stevens?
Sí. Sí, sí.
Sona molt bé, eh?
A mi també m'agrada.
M'agrada molt, és un no sé, vaig descobrir el disc precisament que a través d'aquesta cançó i em vaig quedar molt, molt flipat. No sabia que tot això venia d'una sèrie.
Al revés. La sèrie aprofita una part del disc, perquè hi ha diverses cançons del Susan Stevens, sí, a aquesta sèrie. Aquesta es diu Death with Dignity i explica un moment molt emotiu de la primera temporada de This Is Us. Ja l'he esmentada més d'una vegada, aquesta sèrie d'una temporada. This Is Us és aquella història que explica la vida d'unes persones connectades pel seu dia de naixement, amb un repartiment en el que podem veure actors i actrius reconeguts, el Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, que va guanyar un Emmy per la història d'American Crime Story, el cas del J. Simpson, o el Ron Cifas, que també l'hem vist a Mr. Robot o altres sèries. Ha sigut una de les sèries més vistes per l'audiència americana aquest hivern i ja té renovat per una segona temporada. És un tipus de sèrie que recorda molt d'altres amb temàtica familiar, molt semblant com podien ser Dawson Creek o Brothers and Sisters, que aquí es va traduir, em sembla, que com Cinco Hermanos, que poden semblar de llagrimeta fàcil, però que en el cas de This Is Us ens ha reunit un molt bon treball de guió per part del seu creador i el seu equip, i també una gran labor actoral. Un equip molt sòlid que haurem de veure si aguanta en les properes temporades. Encara es poden veure alguns capítols a la plataforma de Vodafone Televisió, em sembla, i crec que és una molt bona opció per aquelles persones que busquin un tipus de sèrie més quotidiana, en el que no és ni ficció ni acció, sinó que es tracta una miqueta de problemes habituals de la gent, no? Uh-huh. I jo crec que és una molt bona recomanació. També és el que diem, és un grup d'actors, un grup de persones reunides en aquesta curiositat del dia del naixement, i a partir d'aquí, doncs, per no desvetllar gaire cosa, està tot aquest grup de persones reunides quasi bé en una mateixa trama al final, no? El que dic, molta gent en aquesta sèrie portant un protagonisme principal i que bueno, que ha estat una de les grans revelacions de la temporada. Són les tres recomanacions que fem en quant a grups de persones.
Sí.
Anem a fer unes breus recomanacions per aquesta setmana en quant a novetats, de manera molt, molt ràpida.
I was asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. Now I'm awake. My name is Alfred. I had another...
La primera, una novetat de Hulu estrenada a HBO per aquells que els agradi passar-ho malament, perquè, bueno, explica una història que és una adaptació televisiva de la novel·la de la Margaret Atwood, El cuento de la criada. Aquí s'ha doblat així, es diu The Handmaid's Tale, que ens explica el que ens passaria si un alçament donés lloc a un tipus d'estat teocràtic i totalitari on la repressió total de les dones fos una de les premisses bàsiques. Això, que ja ens pot sonar a situacions que malauradament ja passen a l'actualitat a diferents regions del món, és el que ens planteja si passes en un futur no molt llunyà a Europa i Estats Units. Protagonitza Elizabeth Moss, la Peggy Olson de Mad Men, ha tingut molt bona crítica d'entrada i es planteja com una molt bona sèrie i molt terrorífica pel que se'ns explica. És una de les primeres recomanacions. Ja hi ha tres capítols a la plataforma de l'HBO i bé, passem al següent.
Això, que és aquesta música tan eclèctica.
Això és l'opening d'American Gods, que és l'estrena, em sembla que és del dia 30, de la sèrie basada en una novel·la de Neil Gaiman. S'estrenarà als Estats Units a la cadena Starz, i aquí a Espanya em sembla que ara mateix no sé qui la porta, però s'estrenarà el dilluns dia 1 de maig. Bé, està basada en una novel·la de Neil Gaiman, com deien. No sé si algú de vosaltres l'ha llegida.
No l'he llegit, no.
Bé, és la història que explica la història d'un expresidiari anomenat Sombra, en castellà, que Tom és alliberat de la presó uns dies abans de complir una sentència, i veu les seves il·lusions de veure la seva dona, doncs, una miqueta xafades al veure que ha mort en un accident a la carretera. A partir d'aquí comença tota una sèrie d'incidents que haurem de veure. Té molt bona crítica, té molt bona actuació al darrere, i crec que serà una de les sensacions d'aquest final de la primavera. em sembla que la tindrem doblada quasi bé el dia següent o al cap d'uns dies a la versió també espanyola.
Ah, Marc, dius que no dormes, no?
No dormo, no dormo i en tindrem una altra, vinga.
Se t'acumula la feina. Senyor Carreras, com sempre, a pleasure, un plaer.
Molt bé.
Gràcies.
Gràcies a tu.
La fotografia és la veritat i el cinema és la veritat 24 cops per segon. Jean-Luc Godard.
I amb aquesta música tan escaient donem pas i donem la benvinguda a la secció de cinema amb en Joan Moret. Què ens has portat avui d'intro? D'opening?
Doncs bé, comencem amb Loco de Amor, aquest tema del David Byrne que vam poder escoltar en aquella pel·lícula, no sé si ho recordeu, Something Wild. Aquí em sembla que es va dir alguna cosa salvatge. 1986, Jeff Daniels, Melanie Griffith, Ray Liotta... De qui era aquesta pel·lícula? Aquesta pel·lícula la va fer Jonathan Demme, un director de cinema nord-americà que ens ha deixat aquesta setmana, i li volíem retre un homenatge doncs, citant-lo a l'AMK de Cultura. Sobretot perquè aquesta setmana s'ha parlat molt del silenci dels anyells, que... El silenci dels anyells, perdó, que és potser la pel·lícula més significativa de la seva carrera i la que tothom recordarà. Però a mi m'agrada reivindicar aquelles pel·lícules que havia fet als 80, com Alguna cosa salvatge o també Casada amb tots, no sé si ho recordeu, aquell en què sortia la Michelle Pfeiffer, que es casava, estava enmig de la màfia i era un embolic molt, molt divertit. I eren unes pel·lícules on la música era molt important i on també hi havia una mena d'apropar-se al cinema i a la vida amb una visió molt, molt joiosa, que després de cop i volta amb el silenci dels anyells es va anar enfosquint i el seu cinema doncs, va adquirir una densitat dramàtica que després en Filadèlfia, El missatger de la por, ha anat explorant. I l'última part potser ha tornat una mica a la comèdia, potser a partir de la boda de la Rachel amb l'Anne Hathaway i sobretot la seva última pel·lícula, Ricky, amb Meryl Streep, ha tornat també a buscar potser els orígens. Uns orígens que, si anéssim molt, molt, molt endarrere, trobaríem Roger Corman, aquest gran artesà de la sèrie B nord-americana, que va ser el padrí de tota una generació de directors. Coppola, per exemple, també va sortir de la factoria de Roger Corman. I bé, Demme doncs és, evidentment, un dels alumnes avantatjats d'aquest aprenentatge, i que, doncs bé, des d'aquí el reivindiquem perquè, vaja, em sembla que és un director important i que la gent, potser així a primera vista, en l'imaginari popular, doncs no el tenim molt, molt associat amb les seves pel·lícules, però quan comença a citar pel·lícules que ha fet, doncs tothom diu, ai, sí, és veritat, sí, aquesta l'he vista, clar. Aquesta també. El que passa és que no és un director com Spielberg, que té una marca comercial molt clara, però en canvi, doncs, sí que em sembla que va fer una carrera molt... molt coherent. Destacar també, sobretot, i per això començàvem amb la cançó de David Byrne, les seves pel·lícules musicals. Potser em sembla que la primera que va fer va ser Stop Making Sense pels Talking Heads, que va ser una pel·lícula que va canviar tot el panorama de com s'havien de fer les pel·lícules concert o filmacions de concerts. I després doncs, va fer tota una sèrie de documentals amb el Neil Young i em sembla que també últimament havia fet un amb el Justin Timberlake, o sigui que...
Caram!
Ell doncs, ha anat seguint una mica també en diferents gèneres, amb diferents artistes, tot el que és aquest gènere de la pel·lícula concert, de la pel·lícula musical. Per tant, des d'aquí, un record per Jonathan Demme.
Què va dir? Vinga!
I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me.
Joan, podríem parlar de Reservoir Dogs, però no és el cas, eh?
No, parlem dels Guardianes de la Galàxia, tal com hem començat el programa, i ho fem amb aquesta cançó que el trailer de la primera pel·lícula doncs, va tornar a posar una mica en òrbita. Potser Hooked on a Feeling és una cançó que cada X anys necessita
renovar-se.
Un director que agafi i li torni a donar una empanteta i la torni a posar a les ones i que torni a fer el seu recorregut. Què podem dir de la pel·lícula de James Gunn que no haguem dit ja? Doncs bé, potser ressaltar el repartiment que, com sabeu, ve encapçalat per Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, que fa el paper de Drax, que a mi m'agrada moltíssim, és un personatge que trobo molt, molt divertit perquè li han sabut trobar la seva vis còmica dins d'un personatge que, en fi, tampoc no és que fos molt, molt agradable a primera vista, o Bradley Cooper, que com sabreu interpreta el paper de l'animal de la pel·lícula, aquest os rentador que es diu Rocket, i Vin Diesel, que fa un paper molt elaborat, que és Arbre.
M'encanta, soy superfan de l'arbolito.
Us heu trobat mai que quan fan una obra a l'escola diuen al teu nen li toca fer el paper de l'arbre i tot queda així.
I s'emprenya. I a sobre s'emprenya.
Això a l'AMPA en parlarem.
Sí.
Doncs el Vin Diesel li va dir has de fer el paper de l'arbre i ell va dir val, d'acord, doncs sabeu què? Que m'hi posaré a consciència. I ha fet, només té una frase en tota la pel·lícula, igual que tenia la primera pel·lícula, que és Jo sóc Groot. I, bé, ha dit, com que només tinc una frase, me la prenc en tots els idiomes i la faré jo en totes les versions que es facin doblades. Si el voleu sentir en castellà,
sí.
Aquí el tenim.
És un document molt divertit, escolteu.
Jo sóc Groot. Yo soy Gru. 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 Yo soy Gru.
Jo soy Groot.
M'encanta, por favor.
Déu-n'hi-do, Edu, déu-n'hi-do.
Home, té molts matisos. Clar, tu pots dir la mateixa frase amb molts matisos.
Yo lo he entendido todo, ¿eh?
Sí, no?
Sí, jo també.
Em semblava que era que li costava una mica dir-ho. Això ho repetia tant.
No, són matisos diferents que sentirem al llarg de tota la pel·lícula. Aquesta nova entrega dels Guardianes de la Galàxia s'hi afegeix, atenció, Kurt Russell, heroi del cinema d'acció dels 80, venerat, evidentment, per James Gunn, i que aquí interpreta el paper, atenció, d'Ego, el planeta viu. Kurt Russell interpretant un planeta, eh?
Sí.
Vull dir, clar, si Vin Diesel pot fer d'arbre, Kurt Russell pot fer de planeta.
Clar, és que són qüestions molt abstractes, eh?
Aneu a veure la pel·lícula i descobrireu exactament
ja li escau el paper.
Com ho fan. I alerta, perquè també tenim un, no sé si és un cameo o realment un paper elaborat, però també hi surt Sylvester Stallone. Que...
Mare de Déu.
Com?
Sylvester Stallone, el veureu, Guardianes de la Galàxia.
Però lo de Dios y su madre no era en la otra?
Sí, bueno, imagina't quan ens passin a l'Infinity War. Qui sortiria,
això, però no serà Mercenarios 4, això, no?
Qui sortirà allà? No ho sé què serà, però tenim un fotimer de gent. Ah, evidentment, me'l deixava, perdoneu, Michael Rooker, que ha de sortir per contracte a totes les pel·lícules de James Gunn. Diu, és el meu heroi, és l'actor que va acceptar fer el paper protagonista a la meva primera pel·lícula, Slither, quan ningú confiava en James Gunn. Abans dèiem que Jonathan Demme venia de la factoria del Roger Corman, però és que James Gunn ve de la factoria del Lloyd Kaufman, que és la Roma. No sé si us en recordeu, el Vengador Tòxico, etc. Cinema, ja no ve. El Roger Corman era cinema B, però és que el de la Roma és directament cinema Z. Ja
Déu-n'hi-do.
Doncs,
Blanes, Joan, la fan a Blanes?
Sí, a Blanes la fan, em sembla que fan 7 o 8 passes, una bestiesa de passes al dia. En teniu un, que és en 3D, cap allà a les 5 de la tarda, més o menys. I si us espereu a la setmana que ve, el dijous teniu un passe en versió original subtitulada.
Sí. Molt bé!
Si voleu sentir els actors en la seva versió original. No hi aneu perquè coincideix amb la pel·lícula del Cineclub i m'agradaria que us deixi...
A veure,
però bé, que sapigueu que els Cine de Blanes ara ja han agafat la dinàmica de, abans ho feien cada mes, després van fer-ho cada 15 dies, ara ho fan cada setmana els dijous, ens fan versió original subtitulada.
În satul bunicilor mei există o legendă. Se spune că străbunicul meu ar fi îngropat o comoară înainte de venirea comuniștilor.
L'heu sentit que deia "como ara"? És el títol de la pel·lícula en romanès. El Calder no l'hem trobat en cap llengua que ens sigui més propera i l'hem passat en romanès. Aquesta és la pel·lícula que passem el dijous i que us demano que vingueu a veure en lloc d'anar...
No la versió original subtitulada.
Els veurem. Versió original subtitulada, subtitulada, "Como ara, el tesoro". Què és aquesta pel·lícula? Doncs és la nova pel·lícula de Cornelio Porumboiu. No sé si li he dit bé el nom, perquè jo el meu romanès no és gaire bo. El director, per exemple, de pel·lícules com "A l'est de Bucarest", no sé si la recordeu, era una comèdia molt divertida sobre la Romania postcomunista, i en aquest cas doncs també és una pel·lícula que gira al voltant d'això, uns personatges que en la crisi actual doncs fan el que faríem tots plegats. Al descobrir que un d'ells té en herència una casa on suposadament hi ha enterrat un tresor, es disposen a fer forats per tot arreu i buscar aquest tresor. És una comèdia, no és una comèdia de riure tota la estona i histèricament, sinó d'aquelles que va puant a poc la comèdia, que quan s'acaba dius, ostres, hem vist una pel·lícula que ens volia explicar alguna cosa.
Dijous a quina hora?
Dijous a les 9 del vespre al Teatre Municipal. No sé si ens queda temps...
No, per... Joan, ho sento.
No ens queda temps per res. Bé, doncs en parlarem la setmana que ve, perquè us volia dir unes dates que us heu d'apuntar a l'agenda. La setmana que ve me'n feu memòria i ens apuntem les dades, que són molt importants.
Perfecte, Joan, moltíssimes gràcies. Doncs donem pas ara a una secció gravada, la que ha fet la Rosa amb l'Isidor Llorca, de l'associació Espai Setear. Els escoltem a continuació.
Molt bon dia a tothom. Expliquem ara les novetats de l'associació Espai Setear. Ho fem amb l'Isidor Llorca, el tenim als estudis. Bon dia, Isidor.
Bon dia.
Si et sembla, tenim moltes coses per explicar. Hem estat dues setmanes, com dues o tres setmanes de vacances, ja no sabem tot això de la Setmana Santa que hem tingut pel mig. Comencem pel projecte Lloret Ciutat d'Estrenes. Què podem dir d'això?
Bueno, doncs Lloret Ciutat d'Estrenes és un projecte conjuntament entre l'associació Espai Setear i el Teatre de Lloret, que és, bueno, la finalitat és portar el màxim d'estrenes a Lloret, però no estrenes, o sigui, premiers, o sigui, poder portar doncs actors i tot, l'alfombra vermella que diem. I, bueno, aquest és això principal, o sigui, estrenes, com diu, però ja t'he dit, estrenes d'estrenes.
Quin tipus de pel·lícules s'estrenarien?
Bueno, nosaltres, pels convenis que tenim, tenim conveni amb Disney, que és el primer que vam d'això, que vam tenir, que ja tenim, doncs, serà en el mes de desembre Star Wars, bueno, amb pel·lícules antigues i modernes, o sigui, farem una mica de show per Star Wars. També farem ara al maig els Pirates del Caribe.
El juny.
I, bueno, sí, perdona, al maig no farem res. I llavors, sobretot el cinema català, perquè també amb diferents associacions de producció i amb l'Acadèmia del Cinema Català farem els cicles Gaudí, també.
Uh-huh. Per tant, les pel·lícules que siguin premiades a Gaudí també passaran per aquí pel teatre.
Segurament inclús abans d'anar als Premis Gaudí.
Per tant, amb aquest projecte, no?, que té aquest nom tan bonic, que és Lloret Ciutat d'Estrenes, podem dir que es garanteix que
hi hagin estrenes.
Que el timing d'estrena, no? Allò, però la pel·lícula ja s'estrena i s'estrena també a Lloret, oi?
Sí, però jo, per exemple, hi ha una cosa que no vull que confongui la gent. I ara faran pel·lícules d'estrena. Pel·lícules d'estrena n'hem fet moltes. O sigui, agafar una pel·lícula que s'estreni i la fem... A més, un estreno, mentre es faci Lloret, és estrena, encara que s'hagi fet a fora. Nosaltres el que volem dir són premiers, que vinguin actors, que vinguin directors...
L'equip, no? L'equip. Que vingui l'equip.
L'equip. O sigui, la premier, que tant pot ser el dia de l'estrena com un abans, com una preestrena.
Val. Això és la... I, Isidor, tot això es fa a través de l'associació Espai Setear, que s'ha replantejat, no? Podem dir, s'ha una mica repensat.
Sí, bueno, s'ha repensat perquè es havia de repensar. L'Espai Setear neix com un cine de comercial a Lloret i la pràctica ens demostra que és inviable. És inviable perquè el teatre és teatre. Mira, ara ens enfrontem en el mes de maig i no tenim cap dia, vull dir, o sigui, no podem fer cine. Llavors ens replantegem.
No hi ha disponibilitat.
No hi ha disponibilitat. O sigui, aquest teatre a Lloret, hi ha moltes instal·lacions que diu que estan utilitzades, però aquesta hauríem de necessitar-ne tres de teatre, segurament, i una sala de cinema. Però, bueno, mira, això és bo, no?
I tant. I, per tant, aquest replantejament, per on t'aniria, Isidor?
Pues aquest replantejament és per fer estrenes, per treballar només amb algunes determinades pel·lícules, i per enfocar doncs tot. O sigui, nosaltres volem estar en producció, aviat començarem una pel·lícula amb en Joaquim Bundó i l'Esteve Rovira, una pel·lícula que es rodarà, no, evidentment, a Lloret. Llavors volem fer un curs de guió i un curs de direcció, i produirem dos curts metratges cada any per aquests guanyadors, però han de ser gent d'aquí Lloret, o sigui, els instituts i tot això que vulguin col·laborar, els hi produirem dos curts metratges i també els hi farem l'estrena.
Podem dir que us diversifiqueu?
Sí, bueno, s'han de fer moltes coses i creiem, jo crec molt en el cine, i crec que Lloret, doncs, a part del Sol i Platja i altres coses, també pot ser un puntal en cinema.
I Isidor, la pel·lícula aquesta d'en Joaquim Bundó i de l'Esteve Rovira, sabem que es diu L'Espera?
L'Espera.
No?
L'Espera.
L'Espera.
L'Espera, que s'ha desencallat, com jo t'he dit, s'ha desencallat 5 minutets abans que tu i jo parléssim aquí.
Ho has sapigut. Sí, això sí que és nou-nou.
Nou-nou-nou.
És novetat d'última hora.
Totalment.
I pel que fa a la programació, ens ho has dit, ara aquest cap de setmana tenim alguna cosa encara?
Sí, aquest cap de setmana, l'últim dia, el diumenge a les 6 de la tarda, dels Pitufos, que va anar molt bé l'altre dia amb els gegants.
Passi dels Barrufets.
Passi dels Barrufets, sí.
Dels Barrufets. I llavors, al maig, heu de descansar?
Al maig descansarem, perquè el juny el tenim molt ple. Les dues principals novetats és que estrenarem el dia 9 Pàtria, que l'estrenem a tot Catalunya, que nosaltres hem col·laborat també amb la producció amb ells, i llavors al final de mes estrenarem L'Estiu del 93, que també vindrà la directora. Això seran les dues grans premiers, a part doncs del programa que ja veus aquí, no? Que hi haurà La La Land, passarem Els Pirates del Caribe, El Sully, i també estrenarem Cars, que la gent l'està esperant molt, Cars. I al desembre la marató de Star Wars, que serà diferents pel·lícules, o sigui que se'ns gira bastanta feina.
Doncs això és bo, Isidor.
Bueno, nosaltres ho fem amb molta il·lusió, el teatre també ho fa molta il·lusió, perquè això dels estrenes, doncs, jo crec que és potenciar aquesta instal·lació, que no fa falta potenciar-la, potser potenciar-la amb cinema, però potenciar-la més no cal.
Doncs ja hem recollit totes aquestes novetats que venen de la mà de l'Espai Setè Art. Isidor Llorca, moltíssimes gràcies.
Molt bé, Rosa, moltes gràcies i fins a la propera.
Fins a la propera.
Gràcies, Rosa, gràcies, Isidor. Nois, Joan, Marc, Cristina, gràcies, bon cap de setmana.
Igualment, adéu.